scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Doncs amb aquesta bona música parlem de cinema, ho fem al 24 Fotogrames amb el Francesc Cànovas. Què tal, Francesc, com va?
Molt bé, molt bon dia, Isa.
Benvingut.
Igualment, lo mismo te digo.
Gràcies, gràcies, perquè a mi ningú no em fa la benvinguda, no em diu benvinguda, i jo estic aquí, que va passant tothom, saps? I vaig doncs,
jo
saludant
també
tothom.
Dic benvinguda.
Què tenim aquesta setmana?
Doncs
què recomanarem? Mira,
parlarem de Supergirl, parlarem de La mujer sin nombre, Viaje al país de los blancos, La Reco Backrooms, i el clàssic, una pel·lícula espanyola extraordinària que es diu El mundo sigue.
Molt bé, doncs comencem per Supergirl.
Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú. Crypto y yo nos tenemos el uno al otro. Sinceramente creía que teníamos suerte. Pero la suerte, por definición, se acaba.
¡Crypto!
¿Qué puedo hacer?
Los bandoleros llevan el antídoto encima. Le quedan 3 días.
No me dejes.
Krem de las Colinas Amarillas asesinó a mi familia, que era inocente.
Hazme caso.
No te mueras.
Si soy sincera, esto pinta bastante mal.
Para vosotros.
Para. Me va a estallar la cabeza.
Bé, aquesta és una pel·lícula més de superherois. En aquest cas és la cosina de Superman, que jo no sabia ni que tenia una cosina, ja t'ho dic ara, que és Supergirl. La dirigeix la pel·lícula el grec Gillespie, que és un director que hi ha dues pel·lícules que a mi m'agraden força d'ell, que és Jo Tonya i Cruella, de Cruella de Vil.
A mi m'agrada molt. Jo Tonya la vaig veure també, sí.
La patinadora, que és un fet sí. real d'una patinadora americana. Sí, sí, sí. I Cruella també està molt bé i ve a fer aquesta adaptació del còmic. L'actriu és Millie Alcock i és una visió diferent, molt diferent a el que és el Superman que coneixem nosaltres. Aquesta cosina de Superman, nascuda també a Krypton, va veure morir els seus pares assassinats, o sigui, així com el Superman de petitet sent un nadó el van enviar a la Terra, vale? Te recordes la història de Superman? Ella no, ella sí que ha patit tota aquesta revolta, diguéssim, revolució o guerra civil que va patir Krypton des que era petita, no? La pel·lícula crec que està ambientada, que ella té 14-15 anys. El que no em queda clar és si ella ve a la Terra o no, perquè tota l'ambientació del tràiler, jo no conec el còmic, sembla que sigui fora de la Terra. Sembla que sigui una història, una aventura fora de la Terra, que ella es comunica amb el Superman que està aquí a la Terra, no? I aquí doncs sembla que té una aventura extraplanetària aquesta Supergirl, però no descartem que també ve a la Terra, perquè ja et dic, però estic parlant de lo que és el tràiler. I és molt diferent, és molt més dura, molt més, diguéssim,
Oscar.
Fiestera, passota, no sé, no és tan així formal de modals com podria ser el Superman que coneixem, sinó és com una vessant contrària, i en aquest cas femenina, no? Que no està per tonteries, valgrà i punt. I bé, és una pel·lícula que no ha tingut males crítiques, passa que, com a repetir, és una més d'aquestes DC Comics, no? de superherois, que arriba un punt que ja et perds de qui és qui quasi quasi, no? Per tant, per amants dels còmics, per amants de
superherois,
que sàpiga ben bé qui és Supergirl, perquè jo ho desconec, doncs pot passar una bona estona amb aquesta pel·lícula, que no he dit que l'actriu és Millie Alcock, la que fa de
Supergirl.
Vale? Anem a la següent. La següent és una pel·lícula que vas veure al Barcelona Film Festival, no em va desagradar, tampoc em va entusiasmar, que es diu La mujer sin nombre.
Necesitamos a una mujer. Dime tú, ¿nos puedes ayudar? Te juro que voy a encontrarle y hacerle pagar.
¿Por qué te metes en esto? Ese no es tu trabajo.
¿Lo sabe su familia?
Cuesta identificar el cuerpo.
Dejan los estudios a menudo. O se casan o pierden interés en la educación.
Estás aquí por la chica muerta.
Sí.
Déjanos en paz. Otras chicas quieren divertirse y vivir una última aventura. Pero a veces lleva a cosas muy malas.
No dejo de pensar en esa chica.
La discreción es la clave para mantener la paz. Quédate al margen.
Es bastante habitual que te importe a alguien y hacerle daño.
Ojalá tuviera más pistas y pruebas, de verdad.
Bé, aquesta pel·lícula és d'Aràbia Saudí, dirigida per Haifa al-Mansour, i és un thriller policiac que narra la història d'una policia novata, vale? Molt intrèpida, que vol posar dintre del que és els escalafons policials, però sabem que a Aràbia Saudí això és difícil, perquè la dona sempre està una miqueta menyspreada, una miqueta no, molt menyspreada, no?
Molt, molt.
Sí. I en aquest cas, aquesta dona, aquesta policia, comença a investigar pel seu compte, sense que ningú li demani, no? L'identitat d'una dona que ha aparegut, una dona no, una adolescent que ha aparegut morta al desert i que no saben qui és ni ningú reclama el seu cadàver, perquè aquells codis, diguéssim, de silenci, aquells codis de cultura que impera a Aràbia fan que per la família sigui una vergonya que una dona aparegui morta o assassinada, una dona soltera, no? I ningú la reclama. Veurem si ella, a partir d'aquest cadàver i veient que la policia, els homes de la policia d'on ella treballa estan una mica passotes del tema, ella comença a investigar aquest cas per treure llum, no? Per tant, torno a repetir, pels amants d'aquest tipus de pel·lícules de thriller o de la sèrie aquesta del Carles Porta, no? Llum a la foscor, Crims, que van traient llum de ben bé que pista sí. Que està passant, qui és aquesta dona, van traient un fil, no? D'investigació, on hi ha girs, doncs està bé, però a mi el que no va s'entendre per res i em va inclús enfadar és el gir final que té la pel·lícula, que no direm quin és, per suposat, però té un gir final que ni trobo que sigui necessari per lo que és la pel·lícula. Trobo que és un gir que no ve a cuento, que no entenc per què el posen allà aquest gir, i és el que em va deixar bastant fred davant d'aquesta pel·lícula, no? Lo de més, doncs, està bastant bé, està ben realitzada, està bé, és una miqueta ramposeta en algunes coses, no? Pel·lícula una mica ingenua a nivell dels diàlegs i com està narrada, però no parlem de vista de que és una pel·lícula de l'Aràbia Saudí, sí. I segons quines coses, doncs, no es poden dir tan obertament com aquí, no? Però bueno, pot estar bé, o sigui, a mi no em va desagradar, vale? Anem a la següent, La mujer sin nombre. Anem a el que seria la pel·lícula espanyola de la setmana, que va ser justament la que va obrir al Barcelona Film Festival, que jo no vas poder veure perquè el primer dia del festival jo no hi era, que és Viaje al País de los Blancos.
¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
Hola.
Hola.
I need your help. I am alone here.
¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
Estudiar, trabajar a la edad. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad. Me rompe el corazón saber que has pasado por todo esto tú solo. Te quiero. Eres mi hijo, Usman, ¿me oyes? Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
Con todos vosotros, Usman Umar.
Bé, és el fet real d'Usman Umar, que és el que surt a la pel·lícula fent d'adult i fent d'ell mateix, que va ser un jove ganès, que jovenet, no sé, potser en 14 o 15 anys, doncs va migrar cap a Europa, al País dels Blancs, que diu el títol, no? Perquè se sentia atret per Europa, per aquests països que tenien una qualitat de vida, i que ell pensava que arribaria aquí i seria el mateix, i es va trobar que no, que tot van ser problemes, primer amb el viatge, lògicament, i després l'arribar aquí, que tot va ser un infern, no? Fins que va trobar una família d'acollida, una dona que la va adoptar, que és la Montse, que és el paper que fa la Emma Vilarasau, ¿vale? La que fa de mare adoptiva d'aquest jove emigrant de Ghana, no? I a partir d'aquí, pues, narra aquesta història d'amor entre aquesta mare adoptiva i aquest jove emigrant fins al present, que veiem a la pel·lícula que aquest Usman Umar fa conferències i parla, sí, justament d'aquesta aventura i d'aquest desafiament que és arribar a Europa, i que moltes vegades la realitat europea real no arriba allà, aquests països d'origen, perquè si arribés, doncs potser no tanta gent voldria emigrar ni voldria jugar-se-la per arribar aquí i patir el que pateixen, no? Per tant, una aposta interessant, una història real, sí, dirigida pel Dani Sancho, i que pot obrir els ulls a molta gent que desconeix la realitat d'aquesta gent, i potser allò que diuen de la prioritat nacional, que ara està tan de moda en certs partits, que és molt fàcil dir-ho, la prioritat nacional, i obliden que molts d'aquests espanyols van marxar anys enrere a Suïssa, a Sud-amèrica, Uruguai, Argentina, Alemanya, i eren ells els que emigraven, i clar, ara diuen no, ara no volem a ningú que vingui aquí a molestar-nos, perquè bé que no diuen res quan venen milionaris àrabs com els de la pel·li anterior, o kuwaitís, o com està ple Madrid de mexicans i de Venezuela milionaris, la milla d'oro de Madrid. D'aquests no diuen res de prioritat nacional, o sigui, és tot una hipocresia brutal.
Totalment. Bueno,
fins aquí
pinta molt bé, aquesta pel·lícula.
Sí, té bona pinta.
Jo, molt bé, també ens posa davant dels nostres privilegis, no? Ens fa pensar una mica de com tractem a les persones migrades, tot
els nostres privilegis i els nostres problemes primermundistes.
Sí, totalment.
Que a vegades dius, però realment estàs patint perquè no t'arriba el paquet d'Amazon?
Sí, sí.
O per qualsevol pijada d'aquestes, sí. Que dius, no ho puc creure. Però en fi, això passa, et puc assegurar. Anem a la reco de la setmana, que es diu Backrooms.
Som-hi.
He encontrado algo en la tienda.
Muy bien. ¿Qué has encontrado?
Un lugar. He encontrado un lugar.
Hola. ¿Hay alguien? Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
Te creo, por supuesto.
Bueno, volveré y traeré pruebas.
¿Estáis grabando?
Sí.
Bien, seguidme.
Clark, ¿esto qué es?
Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio.
Bé, aquesta pel·lícula està sent el boom, diguéssim, del cinema de por d'aquest estiu, no? Dirigida per un tal Kane Parsons, que és un youtuber de 20 anys, que en principi no sap res de cine ni mai fer cap pel·lícula, i va fer un petit curtmetratge a YouTube amb aquesta idea dels backrooms, que és una cosa que va néixer a YouTube, que són aquestes habitacions buides, magatzems, espais sense vida, no? Que es converteixen en espais o llocs, bueno, intrigants, o que amb una atmosfera que fa por, no? I a partir d'aquí, aquest paio feia aquesta pel·lícula, que jo no crec que l'hagi dirigit ell, ja t'ho dic ara. O sigui, per mi em sembla impossible que un youtuber de 20 anys que no ha estudiat mai cinema ni fet mai cinema et faci aquests planos i aquestes composicions que fan que surten a la pel·lícula. Impossible. Aquesta pel·lícula ha tingut una assessoria, ha tingut algú que la dirigeix al seu costat, un negre cinematogràfic, podríem dir, perquè no crec el que diuen que l'ha fet ell, no? És un màrqueting totalment creat perquè la gent jove va a veure la pel·lícula, perquè estava al cinema ple de gent jove, tot sigui dit. O sigui, la mitjana d'edat era gent entre els 15 i els 25 anys.
Jo crec això que és perquè s'ha viralitzat, no?
Claro, o
sigui, el boca orella de YouTube és una cosa viral.
I et dic, i la pel·lícula és impossible que l'hagi fet un nen de 20 anys, i més si no ha fet res de cinema ni ha estudiat cinema. Per què? Perquè té planos molt, molt, molt ben composats, les òptiques que utilitza són òptiques angulars molt ben parides, com crea la tensió, com crea tot el suspense. O sigui, hi ha una maduresa visual que no pot tenir algú que no ha fet mai cinema i que té 20 anys, no? M'ho crec. A no ser que sigui un geni, no ho podrien descartar, però vull dir, no ho sé. Això és el primer punt que vull dir. De història i narrativament parlant, de guió, bueno, pel·lícula estirada al màxim, és una idea estirada al màxim, que queda oberta, és una gran palla mental, podríem dir, que al final no dona respostes de res, que és el que a mi més em fastidia quan veig pel·lícules d'aquest gènere, que no m'expliquin coses i que diguis que sembles que siguis tonto perquè no entens les coses. Jo entenc el que surt a la pantalla, li dono un cert sentit, però no saps si aquest sentit que li dones és el que realment és o és el teu sentit, i bueno, aquesta potser és la gràcia, no?, que diuen ells, que tot sigui obert,
a mi em costa això també.
I que tot sigui, bueno, a veure què vol dir el director, això vol dir això, total, que ja em veus a tornar al cinema al metro buscant explicació final de la pel·lícula Backrooms, i aquesta explicació pues, tampoc te'n diu gaire cosa. O sigui, és el que tu has vist, i bueno, una miqueta més així que una prosa bonita i ja està, m'entens? Per tant, resumint, visualment molt ben parida, crea una molt bona atmosfera, és pertorbadora, hi ha moments inquietants, hi ha moments de pesadilla, un disseny de producció dels espais narratius on passen aquestes backrooms, que és aquestes habitacions traseres, perquè no ho he dit, tot és un magatzem de mobles on viu, perquè el tio s'ha arruïnat, només té aquesta tenda de mobles al protagonista de la pel·lícula, que un dia descobreix que hi ha una porta misteriosa que no havia vist mai, que dona com una altra dimensió, la traspasses la paret i entres com una dimensió que és una tenda més enorme, amb més habitacions, passadissos, subterranis, túnels, escales, i allà veu com gent que viu allà, gent que passa, total, tot molt estrany, no? Al final sí que hi ha certa explicació de què és això, que seria com una altra realitat, seria com la realitat nostra psíquica paral·lela a la nostra, dels nostres patiments, i les nostres coses estan allà abocades i tu entres allà. Bueno, no vull explicar gaire coses més, perquè és una pel·lícula per veure, és un experiment, podríem dir, és una pel·lícula, com diuen molts, una experiència cinematogràfica, ¿vale? I que sí que hi ha certs moments, sobretot tota la primera part, que realment t'enganxa i és molt pertorbadora i molt amb una atmosfera que et va atrapant. Però hi ha un punt que dius, bueno, explica'm coses, que com a cosa ja està, no? Aquí. I aquí és quan la pel·lícula per mi perd l'interès i té aquest dèficit. Però en canvi hi ha gent que no, gent que encantadíssima, que la posa d'obra mestra, de que un nuevo cine de terror, bueno, són punts de vista. Jo li poso un 7 a la pel·lícula.
Molt bé. I acabem amb el clàssic, El mundo sigue.
Faustinito, ahí le tiene usted, poseedor de una quiniela de 14 aciertos.
Pero le creen ustedes, señores.
Es verdad, don Gervasio, es verdad. Tengo una quiniela de 14.
Anda, anda, botarate. Lo que tú cobres de las quinielas me lo paso yo por la cruz del pantalón. Como no te lo lleve a casa tu mujer, que esa sí que está de quiniela de 14 resultados.
És una pel·lícula dirigida per Fernando Fernán Gómez de l'any 65, també surt ell, també surt Lina Canalejas, Fernando Fernán Gómez, sí, també abans, i Gemma Cuervo. Pel·lícula extraordinària, està a aquest canal espanyol de pel·lícules, Flixolé.
A Flixolé.
Sí. Mm. És, i no sé si també està dintre dels clàssics de Movistar. És un drama social. Jo no l'havia vist, la vas veure farà un parell d'anys i la recomano perquè és pel·lícula extraordinària. Tot passa al barri madrileny de Maravillas, una família, que és un matrimoni, ella és policia, ella és la típica dona de casa que està ficada cuidant els fills. Hi ha tres fills, hi ha dues germanes i un germà que és un ex frare, que ara ja ha sortit de ser frare i és un beato, passa tot el dia sencer resant. I a dues germanes, una la que està de nòvio casada amb el Fernando Fernán Gómez, que és un cambrer de bar que beu i és alcohòlic i maltrata aquesta dona, i l'altra, que és una dona bona, diguéssim, i l'altra és una altra germana, pues això, que vol posar, vol guanyar cèntims, vol trepar, i es fa com de prostituta, de, com un escort, podríem dir, no? Com una prostituta d'alto nivell, no? Amb gent rica. I tot això és un drama social que jo flipo que la censura la pogués deixar rodar i estrenar, perquè és demolidora, és duríssima. Hi ha moments molt durs a nivell de lo que es narra i lo que surt a la pel·lícula, que a mi em va sorprendre, de com s'atreveixen a dir certes coses i mostrar certes coses. O sigui que és valenta la pel·lícula, plena de crítica, també crítica social, per suposat, de la gent pobra i desemparada dintre d'aquest règim franquista dels anys 60. I podríem dir que és una pel·lícula de lo que podríem dir és el neorealismo espanyol. Recordem que el neorealismo italià va néixer a la postguerra espanyola, a la guerra mundial, i aquest neorealismo espanyol, pues això, va néixer als anys 50-60, de certs directors que van començar un tipus de fer un cine social amb el qual, a part de mostrar la societat real de l'Espanya de llavors, feien també certa crítica al règim. Per tant, molt recomanada, i que la pugui veure a Movistar o a Flixolé, que no se la perdi, El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez.
Molt bé, Francesc, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment, setons.
Time for DJ.
Time for DJ.
Sábados.
En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
Time for DJ.
Time for DJ.
Time for DJ.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no.
¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
dos quarts d'una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Noelia Aguilar.